Cada dia, al matí, amb nosaltres.
Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig, número 16. Com sempre, saludem en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat amb allò del dia, la nit i la mare i la resta del món. Gairebé.
Sí, perquè tu em preguntaves de quines són les primeres diferències,
ah, exacte,
no?
Que
fa... I, bueno,
que fem quan són petits.
Sí, sí, que s'introdueixen ja de molt aviat.
I que quedi clar, com es deia en Roman també, que si veuen una criatura petita riure, no està rient.
Si és molt petita, no.
Si és molt petita, no. Sí, eh?
A part,
faci gràcia és una altra cosa, però exacte. No ens està rient la gràcia, sinó que està fent un acte reflex, s'entén?
Sí, però és el somriure. És a dir, quan riu, aleshores sí que te n'enteres. De que s'està rient i que, està, i que li fa molta gràcia alguna cosa. Eh?
D'acord.
Això segur.
D'acord. Però el somriure...
El somriure. El somriure, el primer mes o el primer... dintre dels dos mesos és somriure reflexa.
D'acord.
No és el social, que ve just per allà, cap als dos mesos.
Anar a fer la broma potser de grans, també quan somriem, molt sovint és un acte reflexa.
Bueno, però és un reflexe adquirit, diríem, no? Cosa que va en contra de la paraula reflexe, del concepte reflexe, i és social, i és educatiu. O sigui, entenem, que, o sigui, de vegades volem ser
que davant
tan
dels
educats,
altres,
tan agradables, tan cívics, que això que se'ns queda una mueca posada a la cara, no? Com si fos la foto
sí,
fixa.
Sí, la foto fixa de molts davant els altres. Eh?
Sí, sí.
Estàvem, però... en aquest primer ordre, ens deies tu, dels diferents ordres que composaran la nostra vida, la nostra existència.
Sí, perquè tot venia per venir a dir que ja des d'un bon començament es comencen a introduir ordres en la vida dels infants, no? Inclús dels lactants. I en aquest sentit, ja que diem lactants, també per l'alimentació, així com els primers dos mesos, per moltes raons, convé que sigui a demanda, és a dir, quan demani i el que demani. Després també convé, per moltes raons, algunes vinculades al nadó i unes altres vinculades a la mare i a l'ordre familiar, anar introduint un temps d'espera entre toma i toma.
Parles després dels dos mesos
inicials?
Sí, sí,
dos mesos, sí. Entre els dos i els tres mesos ja haurien de començar a introduir-se aquest ordre, que també ordena tot, inclús ordena la fisiologia, no? Perquè això és un estómac cada país, cada X hores, no cada vegada. Dic perquè ja de tan petits demanem, o sigui, si a cada...
No deixem de demanar.
No deixem de demanar, exactament, ja comencem a demanar.
D'acord, és a dir, una de les característiques de l'ésser humà molt sovint, que és que sempre volem més de tot...
Sí.
Diguem-ne que ens ve gairebé de naixença.
Sí.
Sempre volem més.
Sí, sí, sí. A veure, els nadons acaben vessant. Vull dir, de tot el que... Els que són més tragons, vessen. Ja,
sí, de tant tragons.
Ja, exacte, ja han passat les... Aleshores, sí que tenim la cosa demandant i és una cosa important, perquè si tu demanes és que esperes que algú et doni.
D'acord, no entendríem també bona part de la societat de consum sense aquest esperit demandant, que en el fons ens apel·la molt sovint.
Sí, però moltes vegades, diríem, justament ja que ho dius en termes de consum, són objectes substitutoris, d'altres coses.
D'altres coses que no tenim.
Sí, a veure, hi ha un clàssic, per exemple, i no dic, els homes també tenen els seus clàssics, però un clàssic femení
és
o la perruqueria o anar de compres, fondre la tarja de crèdit. Ho haurem de dir era, perquè cada vegada
sí.
també és difícil.
Això de fondre...
I els homes, no sé, anar a fer cerveses o comprar-se un televisor o electrodomèstic, el que sigui.
Sí, sí,
no?
Sí.
Però sí que diríem el demanar el fer, és diríem que és una impronta d'un tipus de vincle amb l'altre en la qual el que demana sap que rebrà alguna resposta.
D'acord.
Dic perquè si no s'inclou això, no demana.
D'acord. I això ho posem en marxa Des de ben petits.
Això es posa molt en... Sí,
de marxa ben petits, des de ben petits.
En la relació amb la mare, de, o qui faci la funció, de ben petits.
Demanem i volem que se'ns doni allò que demanem.
A veure...
O volem que torni alguna cosa.
I volem que... El problema és que... El problema o la qüestió és que quan són tan petits no se sap massa bé ni què demanen. I diria, justament, el problema és si la mare entén que cada vegada que demana alguna cosa el que vol és teta o aliment. Aleshores, aquí és quan venen aquestes alimentacions constants de 24 hores, que és just, és que així es tranquil·litza, és que ho fa servir el xumet. I, bueno, pues, és que fa servir el xumet de xumet, la teta de teta, i efectivament que en l'alimentació hi ha molt més que l'alimentació, és a dir, que hi ha un gaudi, que hi ha una satisfacció, que hi ha un contacte, que s'alimenta de moltes més coses que no només de la llet.
Ja saben que en Roman ens parlarà de l'alimentació emocional. De la física tindríem un pediatre, però segurament tots dos coincidirien en una cosa, que un nen de gana, en principi, no es morirà.
No, però per què ho dius?
Ho dic en el sentit de allò de satisfer sempre la necessitat, com comentaves tu, de bé d'aliment, sí. Que ningú no pateixi per allò de dir no, és que ha de menjar...
Irremediablement es pateix.
D'acord.
Al voltant de l'alimentació hi ha molts neguits, perquè, bueno, és que, òbviament, es juga a la supervivència en relació a l'alimentació. El que potser estaríem d'acord amb un pediatre, gràcies als descobriments de la química, és de que, o sigui, la llet materna no té substitut ni té rival en els primers 6 mesos de vida. Aleshores, amb això, els pediatres, que són gent pragmàtica també, però ja està, no? Estem d'acord que el pit és insubstituïble. Clar, un com psicoanalista diria sí, no només per la qualitat de la llet materna, sinó per la qualitat del vincle a través del, per mitjà del pit.
D'acord, que això vincle, també alimenta.
Que això també alimenta.
D'una altra manera.
Exactament.
I això no exclou...
Alimenta la relació.
Exacte, i això no exclou, suposo que dirà en Roman, a totes aquelles altres alimentacions que, pel que sigui, no poden ser de pit.
Sí.
Però que estableixen igualment un vincle.
Efectivament.
Si s'hi vol posar.
Efectivament. Efectivament, diríem que poden haver, anem a dir-ho, alimentacions més satisfactòries amb un biberó que amb un pit. L'acte, no l'alimentació, sinó
el
moment. Sí, sí.
Això tindria relació amb allò que ens havies comentat tantes vegades, no és la mare, és la funció de la mare.
Sí, i és el que hi posa.
Tot allò que s'hi posa, que sí. No és estrictament... el fet alimentari.
Exactament. Aquí està. Diríem, em sembla que és una obvietat dir que, com sempre, no hi ha res millor que la cosa més directa, natural i diríem, és espontània, o bueno, natural, vaja,
sí.
En aquest sentit.
Per tant, si es pot donar aquesta circumstància, benvingut sigui fer-ho d'aquesta manera.
I en general hi ha força consciència que és important donar el pit. Dic perquè no és una cosa que ve fàcilment, és a dir, que és un procés d'adequació, per moments pot ser dolorós, i de vegades les mares fan molts esforços per intentar que això vagi endavant, i de vegades no pot ser, per una causa o per una altra, no pot ser, i... Bueno, sempre representa alguna frustració.
És el que anava a preguntar, i això pot ser frustrant?
Sí. Sí, ho és. O sigui, a veure, frustrant en el sentit que hi ha... Per això ho intenta, no? Perquè hi ha...
Sí, perquè hi ha aquesta esperança i...
Clar. Aleshores, si no pot ser, un grau de frustració sempre hi ha. El que és important és que no quedi, diríem, com algo com a culpa, o que la mare senti molt malament per aquesta qüestió i que pugui acceptar una circumstància adversa, i que no passi d'aquí, no? De ser una cosa que quedi allà... com que no ha pogut ser.
D'acord, perquè ara, esclar, et preguntaríem des del punt de vista de l'especialista, donar el pit o donar un biberó no ens afectarà a nosaltres com a persones en el nostre desenvolupament del futur. Emocionalment parlant, em refereixo.
És difícil de ser radical en aquest punt, Dic perquè cap nadó ens ho ha explicat amb pèls i senyals.
D'acord,
i, no?
Però segur que entre qui et pugui escoltar o qui pugui anar a la consulta, diria, mira, a mi no em van poder donar el pit i em van donar el biberó,
I bé que
m'ha anat a la vida. I jo feliç de la vida, etcètera, etcètera. M'estimo la meva mare com se la pot estimar tothom, etcètera.
Sí,
i uns altres podran dir, doncs a mi em va donar el pit en el seu dia i després les coses no han anat tan bé com...
No està descrit, o sigui, no hi ha una correlació directa entre com va la vida i si has tingut biberó o pit. Hi ha molts altres factors que intervenen. El que, per el que diem que també diríem per via del biberó es pot donar carinyo i tota l'estimació i a més inclou, diríem, i també passa amb els de pit quan deixen el pit, que el pare no s'incorpori en la, el pare i la, o la parella, hauríem de dir, s'incorpori i altres aquest... altre familiars, perquè sobretot amb el primer s'apunta a tothom a donar de menjar, no, amb el tercer o amb el quart ja canvia, però amb el primer no, tots allà volen experimentar com si fos un nino i volen donar de menjar i aleshores el biberó ho permet.
D'acord. Què passa al cap de 2 mesos i què ha de començar a regularitzar-se al cap de 2 mesos?
Doncs un lapsus de temps entre toma i toma. No? És a dir, el qual implica que pot haver-hi moments de demanda i no satisfer-la. O satisfer-la d'altres formes que no siguin l'alimentació. Cançons, passejadetes, jocs, el que sigui.
Una pregunta molt òbvia. Quan explores perquè es té gana?
No.
No sempre?
No sempre, clar, explora per moltes raons, bueno, per moltes, però algunes. I per això et deia que el problema és quan cada vegada que plora se li enxufa algo a la boca.
Bé, entre altres coses, perquè acostuma a deixar de plorar.
Oh, clar, és que sí, acostuma, no necessàriament.
No necessàriament.
No, hi ha alguns que no s'aplaquen. I a veure, i justament aquí també tornem a entrar en les frustracions d'una mare. Suportar que el nadó plori. I suportar-ho i punt. Vol dir, no, suportar no vol dir xufar-li alguna cosa perquè no plori. Vol dir suportar que plori. N'hi ha que ploren més que d'altres, el qual ho fa també més pesat i més difícil de suportar, però forma part del que li toca suportar a una mare. No?
D'acord, com que això de llegir el pensament sempre és difícil.
Exacte.
Com es pot saber si es plora perquè hi ha gana o si es plora perquè hi ha alguna altra cosa que fa plorar?
Això és justament part d'aquest còdic de comunicació, no?, que s'ha d'anar generant en el vincle entre la mare i el fill, o la filla, no?, entre el nadó i la mare, no?, que ha d'anar interpretant les senyals, donant sentit. Al final no se sap massa bé si, no?, quan la mare diu no, és que quan plora així és que és després perquè... té fred o vol que li cantin o li agrada estar-se una estoneta plorant abans de dormir-se. I tu com, dius, pues serà, no? Deu ser que sí. I al cap d'una estona resulta que sí que es dorm. Dius, pues sí.
Perquè ho sabrà la mare més que ningú?
En principi sí.
En principi sí. És a dir, aquella frase de jo ja sé què passa, jo ja sé què té, o davant de l'àvia o de la mare de la mare,
exacte,
jo ja sé què té,
clar, exactament.
Davant de tantes persones que poden dir que ja saben què té aquella criatura, hi ha algú que ho sap més que ningú, que és la mare?
Sí, i qui té més dret que ningú a saber-ho i qui té dret a tenir el temps de desxifrar què és el que li vol dir o què és el que diu el seu nadó.
Vaja.
És que si no és un problema, si resulta que la que sap és l'àvia, o sigui, és la mare de la mare, quin lío.
Que és un clàssic, que això també.
Que és, a veure, és clàssic que les mares de les mares es posin ansioses en les seves filles.
Perquè les seves filles no...
Exacte, perquè no en saben, però clar, si són primerisses, òbviament que no en saben. Com ella tampoc sabia quan... Aleshores, això no és, en principi no és cap problema.
No és cap problema.
No, aquest no saber donarà pas a un saber a base d'anar fent. Però per això, o sigui, l'àvia o la mare...
O sigui que això que la mare escolti a sa mare, home, sí, però amb cautela.
O sigui, sí, exacte. Una cosa és que l'escolti, inclús que li demani, i després de dir tu què feies o tu què et sembla.
I una altra cosa és que hi hagi perennament un...
Exacte, i una altra és que s'hi estigui ficant i li estigui dient el que ha de fer o que ho fa malament o que així no es fa, perquè tot això desperta molta inseguretat i complica un procés d'adequació, d'adaptació, que té la seva complexitat, però que a veure, que normalment totes les mares transiten.
Quina línia més prima és aquesta, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè és com si diguessis, deixeu la mare una mica en pau.
I tant.
Mentre fa de mare.
Exactament, mentre es va, diríem, dia a dia, perquè això de l'instint matern, en aquest sentit, o sigui, mentira. O sigui, l'instint és el que tenen els animals. Aquest sí que és instint. No han de fer res, no han de prendre res, ja, pac, d'entrada ja surt tot. No necessiten mares ni res, no?
Sí.
És, ja, directament ja tothom sap el que té que fer.
No és el nostre cas.
No és el nostre cas.
Naixem sense instint.
Naixem sense instint, exactament.
Bé, naixem plorant, demanant, com ens deies tu, amb tot això, però no amb
I,
el...
I en la mare, diríem, diríem, sí que es van desenvolupant coses, i que són molt... molt internes i molt potents i molt incorporades, i potser sí que amb el temps hi ha un instint matern, hi ha inclús una intuïció materna, hi ha això, una certa brugeria materna, sap si el menteix o no li menteix. I el fill ho diu, dius que no li puc dir ni una perquè me les cala totes.
Tots som diferents?
Sí.
Sí.
Radicalment.
Radicalment. Sí. Per tant, allò del manual d'instruccions, en línia general, sí.
És un lío, el manual d'instruccions.
És un lío.
Sí, sí. A veure, jo, per exemple...
Ho torno a dir en aquest sentit, de criatura que neix, família que s'apropa,
sí.
Una mare que ho viu amb com una experiència veritablement fora del normal,
sí.
El pare també, però, diguem-ne, en aquest entorn... s'hi va creant, doncs allò, una sèrie de directrius o de suggeriments sobre
sí.
Què fer, com deixar de fer.
Uh-huh.
I és clar, la primera criatura n'és una, la segona en pot ser una altra.
Sí que hi ha coses que es poden, diríem, posar...
Així d'una forma
similar,
genèrica.
Tenen efectes una mica similar. O sigui, el primer fill desperta. O sigui, quan és de les dues bandes, ja és total la qüestió... desperta tota una quantitat de desitjos, d'amors, de passions, de preocupacions, que diríem, no sé, el cinquè o el vuitè, pues, ja no va igual. Un altre clàssic dels pares és que el primer fill té fotos, però per parar un tren, el segon en té la meitat i el tercer amb prou feina en troba les fotos. I el quart se les fa el germà gran, perquè si no ja en té les 4 o 5. És que és així.
És lògic,
Respon una
lògica. No té res a veure amb l'estimació, això, eh?
No. Però diríem, la novetat...
Que és la novetat.
Fa molt. Mm-hmm. Fa molt. No sé, és com la primera vegada que veus un cotxe.
Sí,
sí. Dius, oh, fantàstic. Però clar, si passen caos per
la
tres...
La primera vegada
no
de totes les coses...
Sempre...
A no ser que hi hagi una segona vegada, la primera té un plus.
Sí,
d'acord. I tots hem plorat per demanar menjar. En la majoria de casos, quan som petits.
Diríem que sí, és un plor, que és un crit, és una manifestació, és una demanda, no?
És
sí,
dir,
sí.
Això ho hem fet tots.
Sí. A veure, és que el tots aquest sempre forma part, diríem, del desenvolupament, diríem, normal.
Ostres, hi ha algun nadó que hagi demanat menjar sense plorar?
I hi ha nadó que pot no demanar menjar. O rebutjar el menjar o tenir, sí. Sí, sí, però estem parlant de situacions patològiques.
D'acord, molt específiques i relacionades amb...
Sí, sí, per això et deia. Dic perquè el tots... saps el que passa?
Gràcies pel matís.
entenc
propi d'en Roman. No digueu mai tots, digueu la majoria.
És que saps el que passa? Si una senyora està escoltant i li ha passat...
Tens tota la raó.
Per aquella senyora, el seu és el 100% dels casos. Per més que sigui l'1 per 10.000. Que hi ha 900, no? O 9.999,
sí, sí.
Que escoltaran i diran, pues, i tant, hombre, que si brama i demana i tal. I ell deia, pues no, la que vaig tenir jo, o la que de vegades, però són, diríem, alteracions, efectivament. No són, diríem, la normalitat.
Sí.
Són...
Casos hi ha que suposo que també emocionalment comporten tot un altre seguit, un recorregut molt diferent, no?
Sí. Sí, i sí, efectivament. I on hi ha factors de tot ordre, no? També uns factors físics o biològics que estan allà.
Per tant, a partir dels 2 mesos s'espaia una mica, o s'ha d'espaiar una mica.
Exactament.
I s'ha de fer una certa abstracció del plor o de... Bé,
alguna cosa
li costa.
És així.
Fer abstracció vol dir que com distanciar-se Vol dir, emocionalment...
No, però no. És exactament una distància emocional. És justament, malgrat l'impacte emocional, saber...
Aguantar-se.
Sí. Que és, a més, molt preparatori per tantes altres coses... Oh. No?
Que de la relació
amb els fills, que després bramaran per moltes altres coses i no seran nadons, ni si tocarà aguantar el xaparrón.
D'acord. Tot comença aquí.
Bueno, aquí ja comença.
Aquí ja comença.
Sí.
Aquí ja comença.
Sí. Aquí ja està això, i d'una manera forta. I a més, amb tota la indefensió que planteja un nadó. I aquí realment queda clar que la mare no li farà entendre que s'ha d'esperar perquè això ho fa per ell, perquè ho ha dit el pediatre o perquè convé. Això ho saps tu. I hauràs d'actuar en funció d'això que saps, i malgrat que ell brami o ella brami, tu...
Quantes frases s'han dit en veu alta?
Clar, o sigui, també, però no hi ha problema.
No hi ha problema,
Però aquí diríem, no sé com dir-ho, està clar, la mare intenta transmetre...
Ens passem la vida dient frases en veu alta, Són al telèfon i diem boi, i no ens escolta ningú. Hi ha un telèfon allà. No, ningú escolta que hi ha algú que s'està apropant al telèfon i que contestarà.
Però un sí escolta.
Un sí, se'ns escoltem a nosaltres. Sí,
exactament, ens escoltem a nosaltres mateixos.
No? Sí.
Es queden més tranquils si dius boi, perquè dius que estàs anant,
aquí
no?
Boi,
qui t'escolta? Entre tant no arribes...
No t'escolta ningú, evidentment.
Sí, sí,
doncs,
sí. El millor és quan ve amb exasperació, diu, boi, que ja boi! Com si el telèfon,
com si el telèfon
menys, o parar de sonar fins que arribis.
Exacte, no és el mateix cas perquè no som un telèfon,
però mira,
quan som petits
és, però sí sembla, però... en el sentit que és una crida, és una llamada, el ring et diu vine, no? T'està cridant,
sí, vols,
i
vols fer un favor,
fins i tot amb un telèfon tu li dius ja vinc,
què no has de fer amb una persona?
Exactament.
Bé, i què no has de fer amb un fill?
Exactament, i amb un fill tan petit,
petit.
Sí, i indefens, ara menjaràs, perquè, que
indefens ja, perquè som indefensos.
Som indefensos, sobretot, i dependents.
I dependents.
Molt, molt. Aleshores, aquesta dependència tan forta, la mare, que és la que ha de proveir, no li està proveint. I sembla quasi com si fos una paradoxa.
Una mala mare.
Clar, però és exactament al revés. Això és una bona mare. I en termes, aquests poden ser els termes utilitzats. Bona.
És a dir, ho podem fer servir així,
Sí, sí,
que ningú
sí,
no pateixi.
No, és una bona mare, en el sentit que és capaç d'aguantar el patiment que li produeix veure el crit del nadó i no tapar-lo, suportar-lo.
D'acord.
Per què? Perquè està permetent un accés a un ordre més adequat per aquell nadó.
D'acord. Posem el cas de sempre. I si no calla, Ramon? si no hi ha manera de...
Bueno, per això, sabrà, o sigui, probablement quan arribi la toma callarà. I probablement a base d'anar repetint aquest esquema començarà a callar molt abans, perquè ja sabrà que cada 3 hores, pam, o que cada 2 i mitja ja el comencen a canviar i de vegades comença a plorar perquè ja estan anticipant que vindrà.
Ho aprendrem, això,
Sí, sí, i tant. I tant. Exactament, veus? L'ordre es va interioritzant. Aleshores, i això és el que fa que en un moment es deixi de plorar o es conti amb què hi haurà això.
O sigui que portem marcat també l'existència, allò que molt sovint aprenem a batzegades, Aprenem a base de
l'experiència.
De l'experiència i dels moments difícils.
I sí, d'experimentar aquests moments que ens assabentem, que sabem coses, i estem parlant d'un saber que, òbviament, no és gaire intel·lectual. No? És vivencial,
sí.
Està, diríem, en el cos, pràcticament.
Els 3 mesos,
Sí,
ha de passar.
I tant. Home, és cap als 3 mesos tens, que pot menjar cada 3...
Perdó, durarà molt de temps, això? Diguem-ne, aquest petit drama familiar d'intentar administrar d'una forma ordenada el menjar,
sí.
i que nosaltres, com a canalla que som, i els que vinguin, diguem-ne, aprenguem tot això?
A veure, diríem que cap als 3 mesos és possible ja, diríem, que dormis 6 hores seguides, és a dir, que salti com a mínim una toma, i que suporti menjar cada 3. A veure, no sé si són 2 i mitja, tampoc,
sí,
perquè
que
és un
tot això
baix,
són generals,
No és justament, no és una qüestió... Veus? I aquí també el tenim. De vegades s'agafa aquest ordre en funció, sobretot, del caràcter de la mare i en part dels pares, com una cosa que s'ha de clavar amb el rellotge, no? Diu, 3 hores són 180 minuts, o sigui, pamba, i si tal, i tampoc és això. Tampoc és això, és que l'ordre és referencial, però no és obsessió.
S'ha de saber flexibilitzar, s'ha de saber...
Efectivament, em sembla que fins i tot les naus espacials tenen un marge de tolerància en cada cargola, és a dir, que no la claven.
Som humans.
Sí, som humans, i diríem, inclús en la física, en tot, la paraula tolerància ve de la física, que és aquell marge que tenen les coses perquè no siguin exactes.
D'acord. Tot i que ara que hem posat de moda això del tolerància zero en alguns casos.
Sí, bueno, exacte.
Que també en alguns casos. Oi?
Sí, però no tampoc és cert.
Tampoc és cert.
És una aspiració. Tolerància zero. Jo suposo que els físics també deuen dir tolerància zero. Però sabent que mai serà zero. Zero.
Perquè mai res pot ser zero o 100%.
Clar, exactament. Molt difícil. Si algo serà zero o 100. Tal qual.
Minut final. Seguirem la setmana que ve. Però, per què sempre es pregunta, gairebé sempre, sobre... En aquests primers mesos, els pares sempre els hi pregunten si dorm bé i si plora o no plora.
Són i, si aquelles... menja bé.
I si menja bé. Sí. Aquestes tres preguntes clàssiques.
Clar,
de si tu... no, em dorm bé. Que us, que us d'allò, no, podem dormir bé. De moment, una.
Però fixa't, són dues coses diferents. Si és em dorm bé o si...
Podem dormir bé.
Exactament. Van lligades.
Van lligades, eh? Els pares no... dormiran bé si el fill o la filla dorm bé.
Sí. Però no s'ha de prendre les coses tan personalment. No és que t'adormi ni que t'amengi. No és algo que et fan a tu. És algo que va incorporant, que va fent. És cert que si el teu fill menja, sí. El teu fill dorm, sí. El teu fill plora, diu, no, quasi. Diu, pues tu no saps el que és tenir un fill.
Vaja.
Tu què fas, no? Sí. Escoltava, això és fantàstic.
Anava a preguntar qui viu per aquí, eh? Si els pares viuen pel fill o el fill viu pels pares.
A veure... Bueno, no? és una relació molt, molt dialèctica. O sigui, el fill, en tot cas, el fill sí que viu pels pares. Això sí que està viu en el sentit que depèn totalment de la seva existència dels seus pares, la seva indefensió és total, això sí, els pares no viuen pel fill i no n'han de viure pel fill, malgrat que els dos primers o tres primers mesos per la mare pràcticament és això, viu pel fill.
I és cert que en la majoria de casos... que no li canvien aquesta experiència.
Ah, sí, que és una experiència...
Perquè
bueno,
poques mares diran que hagin passat aquests dos, tres primers mesos i que hagi estat, sinó que precisament una experiència d'aquelles irrepetible per tantes coses, no?
Efectivament, a veure, i és una experiència molt valorada per les mares i també és veritat que en alguns casos és una experiència complicada, molt ambivalent, o sigui que té estones de tot, per un muntonàs de raons, és que la quantitat, no, quan la gent diu, bueno, és que què li pot, o sigui, no, els problemes et venen de gran, diu, sí, que tu creguis, no, que a veure, que a vegades els problemes venen de l'embaràs, és que la vida, no, té moltes coses. Mira, l'altre dia escoltava un programa d'uns bitxos que són marins, una espècie de crancs, una cosa, no els havia vist mai, i veig que tenen el problema de que si es tomben, ja està, moren, perquè no es poden tornar a girar. I dius, per aquest bitxo no.
O dir que tombin una tortuga. La tortuga us ho dirà també.
També, sí, però tomben no menys. Aquests tomben molt, no sé
tomben
per què.
I
dic, però aquest bitxo no aguantarà. Resulta que és de l'època dels dinosauris, que ve de, no sé, té milions d'anys. Dius, però com pot ser que un mecanisme tan feble, no? O sigui, encara, que només donant-se la volta encara sobrevisqui, no? Pues mira, nosaltres també tenim moltes febleses i tenim problemes i cada vegada menys, cada vegada tenim més solucions, cada vegada, o sigui, per exemple, tots els serveis de neonatologia han anat a més, però a més al punt de que embarassos que abans no arribaven a un part o a la vida, ara sí, però moltíssims, és a dir, de baix pes... amb problemes de respiració.
Quants d'aquells embarassos que neguitejaven els pares sobre el futur d'aquella criatura, al final
Exacte.
Han acabat d'una forma feliç gràcies als avenços tecnològics.
Exactament. I un servei de neonatologia que a més, diríem, aconsegueixen superar tots els dèficits inicials i al cap de X temps o X anys, diríem, no hi ha diferència amb una altra... Diferència en el sentit, diria, biològic maduratiu. en el psicològic ja és una mica diferent, sí. Perquè són experiències... Ara, per exemple, els serveis de neonatologia s'estan preocupant molt més de que tinguin, per exemple, un contacte de pell a pell els nadons, perquè ho necessiten i han vist que els hi va millor per ser el desenvolupament.
Que no mantenir-los.
Exactament, en incubadora.
10 minuts i seran les 11. Dormim a l'habitació dels pares, però potser algun dia també s'ha de fer alguna cosa.
Segur, segur.
I els primers mesos també?
Sí, però també cap als 3 ja pot marxar.
Cap als 3?
I abans també.
Ui.
Sí, no.
També és un altre motiu,
és
segurament.
És un altre pas.
Divendres que ve hi tornarem, Roman. Gràcies.
Sisplau.
Des del Centre de Reeducació David al carrer Pau Barraveig, número 16. Tornarem divendres que ve.